Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
10 minuts, arribarem a dos quarts d'una del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Encantat de parlar amb vosaltres, per vosaltres. I en aquest cas, si em deixeu, posaré unes quantes xifres sobre la taula. Unes xifres que tampoc no és una sorpresa, no estem parlant allò de que vamos a romper la pana, però encara que no us sorprendrà, encara que ho tenim molt assumit, i possiblement aquí és on està el problema, que ho tenim ja tan assumit que possiblement diem, oh sí, és escandalós, no pot ser, però no s'escandalitza, i aquí possiblement és on està el problema, no? Em refereixo a l'accés a la vivenda dels joves i em refereixo concretament al lloguer. S'ha presentat un informe, o s'ha fet un estudi des d'una d'aquestes plataformes que d'oferta i venda de vivendes, en aquest cas pisos.com, que ha fet un estudi força interessant sobre la emancipació dels joves i l'accés a la vivenda, part del seu negoci sobre les seves dades, no? El seu negoci és llogar i vendre vivendes. Doncs bé, les dades no sorprenen, i no sorprenen perquè Catalunya, juntament amb Madrid, Balears i Canàries, són les comunitats on els joves han de destinar la totalitat del seu salari al lloguer d'una vivenda. La totalitat. La totalitat. Estem parlant d'un augment, en aquest cas, una qüestió que ja passava l'any passat, que no sorprèn, i fins i tot deixarien diners a deure. Fins i tot, en alguns casos, donarien diners a venda. Clar, això que implica? Implica moltes coses. Per exemple, llogar ja per un jove no és que tu lloguis un pis per tu, una casa per tu. No, no. És que ho has de fer entre uns quants. Ja això és lloguer comunitari. I clar, nosaltres, des d'un punt de vista així, veiem que el lloguer comunitari d'un jove seria, per exemple, quan estàs en època d'estudiant, és un pis d'estudiants. Doncs un pis d'estudiants ara seria un pis per viure, bàsicament. I això, des d'un punt de vista social, no és sostenible. No és sostenible des d'un punt de vista econòmic, ja ni us explico. Però des d'un punt de vista social, és una condemna. És una condemna de la societat, és una condemna al projecte de formar una família, és una condemna a l'hora de fomentar la natalitat, és una condemna a l'hora de moltes coses. És a dir, és un canvi radical del model de societat, perquè ja parlem de que quan ets jove, aquí hauríem de posar fins quan considerem que ets jove, o dins d'aquest paràmetre posarem 30 anys, 35 anys, estem parlant d'un drama, Estem parlant d'un autèntic drama, però un drama, insisteixo, un drama ja no només des d'un punt de vista econòmic, que una persona de 25, 30 anys, 27 anys, hagi de destinar tot el seu sou i deixaria pasta a deure per llogar un pis. És un punt de vista social, de futur, com a territori, de futur, com a comunitat, de futur, com a Espanya. Tenim a sobre un autèntic problema. A més de que si ets d'aquelles persones o d'aquells joves que dius, bé, jo sóc català, vull viure a Catalunya, vull viure, jo què sé, a Barcelona, i el seu entorn d'àrea metropolitana, doncs cada cop és més prohibitiu. I això implica que t'has de marxar. Has de marxar a un altre lloc. Un altre lloc on sigui assequible, o sigui normal, llogar un pis. Per exemple, posem un pis de 90 metres quadrats. A Balears, a la comunitat de les Illes, estaria a 1.615 euros. A Madrid, 1.556 euros. I a Catalunya, que seria la tercera, a 1.190 euros. Insisteixo, és un preu mitjà que vés a saber, eh? És un estudi que fins i tot té un punt de benèvol i això també aniria per barris. 1.190 euros a Catalunya. A La Rioja, 390 euros. 390 euros, eh? A La Rioja. Si te'n vas a un lloc més proper, més fronterer amb la comunitat catalana, posaríem Aragó, per exemple, i estem parlant de 796 euros. no està malament. Fins i tot ja a València estaríem parlant de 900 euros de mitjana. Estem parlant d'un pis de 90 metres quadrats. És un drama. A Catalunya tenim un drama. Tenim un drama, ja no només a Catalunya. És una qüestió que és inassumible. Per què està passant això? Quina seria la possible solució? Entrem més en matèria conforme aquest estudi, aquest drama, insisteixo, econòmic és evident, però social és una bona patada, socialment, és una bona pantuflada a la cara d'un projecte de família, un projecte de vida. Parlem amb el senyor Ferran Font, que és portaveu i director d'estudis de pisos, d'aquest estudi, d'estudis de pisos.com. Ferran, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Jo fins i tot, mira, conforme mirant Catalunya, concretament Barcelona, sembla fins i tot que és benèvol.
Al final, la situació que ens trobem és una situació d'un accés molt complicat al que és el mercat de l'habitatge, especialment per part dels joves. En el cas de Barcelona, per exemple, que estem comentant ara, doncs, és una de les ciutats més cares a nivell estatal per viure, i de fet difícilment trobarem, per exemple, pisos, doncs, al centre de Barcelona, que sigui més o menys un pis d'uns aproximadament uns 90 metres quadrats, doncs, que estigui al voltant, que sigui per sota dels 1.500 euros al mes. Llavors, diguéssim que és una situació complicada. Llavors, el que sí que és veritat és que la situació a la que s'han d'afrontar els joves, per un costat, quan han de buscar habitatge, per un costat és dificultats d'accés al mercat de compra, perquè porten molts anys que doncs han patit precarietat, han patit temporalitat, etcètera, etcètera, i no han pogut estalviar. Per tant, al mercat de compra ja no hi són i se n'han d'anar al mercat de lloguer. Com que hi ha tal desequilibri al mercat de lloguer, perquè cada vegada hi ha més gent que vol llogar i cada vegada hi ha menys pisos de lloguer, doncs dificulta molt que s'emancipin. De fet, si mirem les dades d'Eurostat, veiem que l'edat d'emancipació a Espanya ja supera els 30 anys, quan Europa en general està al voltant dels 26 de mitja. I, per tant, això no només té un efecte social, o sigui, no només té un efecte de dir, doncs una creació de famílies que es va endarrerint, no només té, doncs, una sèrie de productes que no es contracten, una sèrie de serveis que tampoc es donen d'alta, sinó que, a més, doncs, tenim l'efecte econòmic que això comporta.
Clar, jo estava pensant que això, d'entrada, el que impulsa és els joves a marxar, bàsicament, per intentar sobreviure a un lloc on pugui llogar de més, a una ciutat on sigui més assequible tot això. Però per què és tan cara? És només llei d'oferta i demanda? És aquest desequilibri que deies, o hi ha d'altres factors que fa que aquests preus pugin d'una manera tan brutal, o que sigui tan difícil accedir a aquest mercat?
En general respon al que és oferta i demanda, sobretot el mercat de lloguer, que és un mercat molt més dinàmic que el mercat de compra. Diguéssim que el mercat de lloguer, posar o treure un pis del mercat de lloguer, doncs és relativament senzill. Jo tinc un pis, si no el vull llogar, doncs directament el trec i no poso el mercat de lloguer, etcètera. És a dir, que, per tant, aquesta reducció que estem veient de l'oferta disponible, especialment en grans capitals, doncs és dramàtica. Si nosaltres fem, de fet, el nostre portal o portals competidors, que estem veient com en els últims dos anys l'oferta de lloguer disponible en ciutats com Barcelona, per exemple, s'ha reduït més de la meitat. Si això hi sumem, doncs, com dèiem abans, doncs, que cada vegada hi ha més persones que van al mercat de lloguer, doncs, perquè no ha pogut comprar, perquè no ha pogut estalviar, perquè si bé els tipus d'interès ara comencen a baixar, estan a la franja alta dels últims 10 anys, diguéssim que hi ha una situació en la que cada vegada hi ha més gent que vol llogar, i molt és a ciutats com Barcelona. De fet, per exemple, Barcelona, a dia d'avui, encara està augmentant el preu de lloguer molt. S'està apropant molt al 20% interanual. Per tant, està lluny de començar a caure el preu de lloguer, i a curt plaç no es veu com això pot canviar, com aquesta tendència pot canviar.
Llavors, segons les vostres dades a piso.com, llavors això implica que la gent tira més per comprar que no pas per llogar?
No tant. Aquí, segons el que veiem nosaltres, és que, sobretot en el cas dels joves, per exemple, que dius que al final cobren fins a 34 anys, de 16 a 34 anys, que és el que es refereix a aquest estudi, tenen un salari mig d'uns 1.050 euros. Clar, el problema que tenim aquí és si difícilment trobem lloguers que estiguin per sota d'aquests 1.000 euros, primer, dificultem l'emancipació, que és un gran problema que tenim a dia d'avui, i segon, obliguem aquests joves, i de fet això passa en més d'un 70%, segons les xifres que gestionem nosaltres, els joves, quan han d'emancipar-se, ho han de fer sempre compartint habitatge. El que abans era una cosa destinada a una època més o menys d'estudiant, una època doncs, que acaben la carrera, etcètera, etcètera, ara no només passa fora d'aquests àmbits, sinó que a més s'allarga molt en el temps. O sigui, el que abans era persones compartint habitatge, que diguéssim estan fins als 20, 25 anys, 20 i llargs, ara això passa de la trentena, inclús en molts casos passa de la quarantena. I per tant, diguéssim que això de compartir pis s'està generalitzant i no ho està fent per voluntat de la demanda. O sigui, la demanda, òbviament, preferiria llogar o comprar un habitatge.
Efectivament. Llavors, ja està clar que a curt termini això ni està ni se l'espera, però què hauria de passar perquè els preus baixessin, o siguessin més raonables, o estiguessin més, més assequibles, per dir-ho així?
No és un problema, òbviament, senzill. El problema de l'accés a l'habitatge i el problema de la disponibilitat d'habitatge i el problema de l'evolució dels preus d'habitatge és una situació que s'està donant a la majoria d'economies desenvolupades. És un problema que hi ha als Estats Units, és un problema que hi ha al Regne Unit, que també hi ha a Itàlia, que també hi ha a França, que també hi ha a Alemanya, i que, per tant, és un problema que és més aviat sistèmic i, per tant, no té una fàcil, no té una solució gens fàcil. El que sí que és veritat és que per on sí o sí ha de passar, al marge de per altres solucions, però una d'elles, una de les més importants, és fer més gran el parc d'habitatge. O sigui, s'està construint molt poc a Espanya. Per un lloc, si parlem del mercat de compra, a Espanya s'està construint anualment al voltant d'uns 100.000 habitatges. El Banc d'Espanya ja ha situat la xifra de necessitat anual d'habitatges al voltant dels 180 o 200.000 habitatges, que, per tant, cada any estem fent la bossa d'habitatges que falta més gran. I, per altra banda, si anem al mercat de lloguer, que degut a la inestabilitat jurídica doncs, que ha provocat la llei de vivienda que està tirant endavant, que s'està aplicant només a Catalunya i no a la resta de l'Estat, però independentment d'això està provocant doncs, certa inestabilitat jurídica, doncs cada vegada hi ha més propietaris que decideixen treure el seu immoble del mercat de lloguer i passar-lo doncs, a lloguer temporal, a lloguer vacacional, etcètera, etcètera. Per tant, aquí també estem reduint l'oferta. Això passa perquè les administracions públiques, primer, facin polítiques no curtplacistes, sinó polítiques a llarg plaç, polítiques que siguin a 20-30 anys i que, a més a més, tinguin menys, i que, a més a més, doncs, que ho deixin de més consens, tant des del punt de vista de la política estatal com autonòmica com municipal, s'han d'alinear en doncs, fer que aquest parc d'habitatge, part d'habitatge públic, part d'habitatge assequible, part d'habitatge del mercat lliure, tot creixi, doncs, gestionant habitatge i fent que els tràmits siguin més més senzills.
Més senzills, menys espessos, sí.
Menys burocràcia i que hi hagi més sòl disponible per construir aquest habitatge.
Doncs, senyor Ferran Font, portaveu director d'estudis de pisos.com, que són els autors d'aquest estudi del que estàvem parlant i del que ha derivat tota aquesta xerrada, gràcies per l'atenció que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Un plaer, gràcies. Doncs mireu, clar, econòmicament és una evidència que és una qüestió duríssima, però insisteixo que possiblement quan mirem l'altra banda, que és la part social, davant des d'un punt de vista social, és inassumible. És apuntar a drama, no ara, però és d'aquells drames que es van cuinant que els veus venir, és a dir, de projectes de família, de projectes de crear una casa, jo què sé. És un drama dels que els veus venir si no hi ha una correcció o no hi ha una manera de reendreçar tot això. Bé, de seguida parlarem de fumar. Més aviat, de no fumar. Fa uns dies estàvem parlant precisament de la irrupció al mercat d'aquesta nova forma de consumir nicotina, molt pròpia i molt tradicional a Suècia, l'snus blanc, que no és més que una bosseta que te la poses aquí entre els dents i el llavi superior i va deixant anar nicotina. Bàsicament és això, una manera de consum... ni tan sols és tabac, és nicotina, bàsicament, no? Bé, d'altres qüestions, aquesta xoca una mica contra... perquè és una qüestió legal que es pot vendre. Jo xoca una mica contra els programes de salut, de prevenció i de tabaquisme, no?, que hi ha. En aquest cas, la ONG nofumadores.org ha entrat a demanar, o ha fet una referència al govern, per retirar, a més, el 100% de les màquines expenedores de tabac en el plaç d'un any. Això és possible o no és possible? En parlarem de seguida amb la directora, amb la presidenta d'aquesta associació, d'aquesta ONG, nofumadores, per parlar del tema. Parlarem amb la Raquel Fernández. Però abans, no sé si tens al cap allò de que hem de veure que aquesta calor passarà i arribarà el fred. I això què significa? Finestres modernes, finestres que t'aïllin. Brico ventana ponés. Perquè amb aquesta arribada arribarà el fred, encara tenim calor, eh? Però ja veieu que el temps pot canviar de cara al setembre, encara que tindrem caloreta. És igual. Pensa en les finestres modernes de Brico Ventana Ponés. Per què dic que és igual? Perquè és igual perquè t'aïllen tant del fred com de la calor. Si és a l'estiu, et mantenen l'aire fresquet de l'aire condicionat de casa dins de casa, les finestres modernes de Brico Ventana Ponés. I si és qüestió de fred, doncs mantindran la caloreta de la calefacció dins de casa. Brico-Ventana-Ponés. Dóna-li la teva llar el confort que es mereix.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra. Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93 219 30 60. Clínica Masculina Europea. 93 219 30 60.
¿Necesitas comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33. Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 33 17. 93 373 33 17 o loresmetal.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Puedo estar con todo el mundo, na, 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 na. Darme las de vagabundo, na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que
cuando me veas la cara, también me sé portar como si nada me importara a ti.
Fronts oberts. El tabaquisme és una d'aquestes qüestions que sabem, tots sabem, que els mals que provoca, les malalties que provoca, el tabaquisme, el fumar, el consum de tabac, però ha pujat. En certes franges de la societat ha pujat. De fet, per intentar lluitar contra tot això, la ONG No Fumadores reclama al govern central retirar el 100% de les màquines expenedores de tabac en el plaç d'un any. Sobretot per evitar que els menors de 18 anys puguin accedir a aquest consum de tabac. A més, està l'esnús blanc, que entraria aquí una altra qüestió. Entren molts jugadors en joc, en tot cas, eh? Parlem amb la Raquel Fernández, presidenta de l'associació nofumadores.org. Raquel, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Ya, es que entre el snus blanco, el tabaco y todo, es difícil no caer en la tentación quien quiera empezar a fumar. ¿Y las máquinas expendedoras lo ponen más fácil?
Bueno, las máquinas expendedoras han demostrado que es un agujero aciago para la adquisición de tabaco a los menores de edad. La edad mínima, la edad media de inicio al consumo en nuestro país son 14 años, 4 años antes de lo que la ley establece que pueden que se puede empezar a comprar tabaco, por lo cual evidentemente estos menores acceden al tabaco de alguna manera y las máquinas expendedoras, que bueno, aunque tienen un sistema de mando a distancia, es un sistema que ha demostrado que está un poco solo de cara a la galería, porque nadie controla esos mandos a distancia. Por otra parte, no entendemos que haya casi más puntos de venta de tabaco en España que farmacias.
Es curioso.
Claro, esto no ayuda al que quiere dejar de fumar, porque el acceso al tabaco es 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año. Entonces, otros países ya utilizan esta estrategia para terminar con el tabaquismo y ayudar a todo ese 70% de personas fumadoras que quieren dejar de serlo. Entonces, bueno, es algo que creemos imprescindible, reducir el número de puntos de venta y restringir su venta solo a los estancos donde haya un control, donde se pida el DNI a todo el mundo que compre tabaco, para que no haya errores. Tabaco, a ver, tabaco y productos relacionados. Ahora, por ejemplo, estamos viendo
El snus blanco.
El snus blanco, los cigarrillos electrónicos mal llamado vapor,
sí,
etcétera. Ahora estamos viendo máquinas expendedoras de vapor de un único uso en todas partes. Máquinas que tampoco, que no tienen además ningún tipo de restricción de edad ni nada, a pesar que es un producto que al incitar a fumar por ley no se puede vender a menores.
Es curioso, Raquel, pero a pesar de todas las campañas, a pesar de que ahora ya hay información muchísima más que antes sobre el perjuicio o lo perjudicial que es fumar, los problemas que te puede acarrear de salud a ti y al entorno, es curioso que han crecido los que fuman, ¿no?, los adictos a la nicotina.
Bueno, sí, esto es una estrategia de la industria del tabaco que hace muy bien su trabajo. A ver, la industria va a utilizar cualquier agujero legal para promocionar sus productos. Para empezar, ha ampliado su cartera de productos de tabaco y nicotina adictivos. Ha incluido los cigarrillos electrónicos, que ellos llaman vapers, precisamente para disociarlo de la palabra cigarrillo, que tiene unas connotaciones negativas, y para que creamos que lo que estamos consumiendo es un vapor de agua, cuando en realidad son aerosoles con metales pesados y con un perjuicio para la salud importante. Y luego, también tenemos estas bolsas de nicotina que se llama el snus, nicotina sintética, que es el snus blanco, que se venden de forma legal en nuestro país, y una serie de productos para enganchar a una nueva generación de adictos. La industria tiene que buscar nuevos clientes, porque claro, entre los que dejan de fumar y los que se le mueren, pues necesita nuevos clientes que sean adictos de por vida a sus productos. Y entonces, ¿qué pasa? Utiliza las redes sociales, un lugar donde estamos en esos agujeros de la ley, para promocionar estos productos que, al no contener tabaco, pero sin nicotina, pues de forma un poco alegal se pueden promocionar. Por eso es tan importante modificar la ley. Porque estamos viendo, bueno,
va tarde, tenemos el snus blanco que es que va tarde la ley para controlar esto.
Va tarde, de hecho, desde nofumadores.org pedimos que se prohíba su venta de forma urgente, precisamente para no crear una nueva pandemia. Es decir, ahora que tiene todavía unos índices de consumo relativamente bajos entre la población, pues que se prohíba su venta. Ya alertamos hace 10 años de los cigarrillos electrónicos. Pedimos entonces que no se vendiesen, y desgraciadamente, como se ha seguido permitiendo su venta, ahora tenemos un problema de salud pública entre la gente joven por el uso de estos vapeadores. Tenemos a niños, de hecho, El 56% de los adolescentes entre 14 y 18 años ya han probado el cigarrillo electrónico, y cuando hablamos de chavales entre los 12 y los 13, uno de cada cuatro.
O sea, es que el hecho de que sean de, el hecho que además estos cigarrillos electrónicos se le añadan sabores, que no sea un sabor al cigarrillo como ha sido toda la vida, esto, claro, no hace más fácil la cosa, porque lo hace agradable al sabor, en este caso, y con lo cual es aún más perjudicial. O sea, es más fácil engancharte, vaya, quiero decir.
Efectivamente, lo equipara a una chuchería, y eso es lo que busca la industria. Y además se posiciona también en los lineales al lado de las chucherías, todo. Entonces, por eso también una de las cosas que pedimos es que se terminen con los sabores. Mira, esto es... la industria del tabaco nos quiere vender esto como un producto para mayores de edad que quieran dejar de fumar. La realidad es que, bueno, quizás en personas concretas les pueda llegar a ayudar a fumar, en cuyo caso lo que tenía que hacer es venderse con receta médica, ¿vale? Y con una supervisión, igual que en su día, bueno, pues la metadona, cuando otros adictos estaban intentando desenganchar, con un control médico. Nadie se le ocurre que la metadona se pueda vender en el bazar de la esquina, ¿verdad? Bueno, pues esto igual.
Bueno, pues Raquel Fernández, presidenta de nofumadores.org, gracias por estas opiniones que nos has dado, muy amable.
A vosaltres, un saludo.
Doncs així ho tenim. És una qüestió de que, no oblidem, és una addicció, és una droga, estàs enganxat. És molt difícil de fer-ho, i per començar, per si vols deixar de fumar, primer has de voler deixar de fumar. Si no vols, difícilment t'ho podran treure de sobre. Va, que de seguida parlarem d'una qüestió i un tipus de feina en concret que jo crec que si no treballes, o tant si treballes com si no, pot ser força interessant. Treballs emocionals. Què són els treballs emocionals? Són aquells treballs en els que dones la cara a la gent. És a dir, per exemple, un lloc d'atenció al client d'un súper, que estàs allà i ve la gent enfadadíssima a dir-te que tal o que qual, i tu estàs allà posant bona cara. O una atenció telefònica, també. No dones la cara, però dones la veu. Què passa quan cal fer bona cara a la feina? Emocionalment, com et desgasta això? Com ho interpretes, això? Parlem d'aquestes persones, treballs de cara a la galeria, treballs en què ser empàtic i emocionalment estable és imprescindible. De seguida en parlem de tot això, aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
No fighting. We got the record. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hi ha sectors com els d'atenció al client que obliguen a fer una gestió de les emocions que pot passar a factura. De fet, un de cada tres treballadors espanyols ha estat exposat a situacions emocionalment pertorbadores, que és quan, per exemple, estàs a l'atenció del mostrador, et venen allà a donar la xapa d'una manera enfadada, una persona. Però, de fet, la persona que va allà a l'atenció al client no està enfadada amb aquella persona, sinó amb l'empresa. Oi que sí? I és allò quan dius, no, si no és contigo. Pues és això. Parlem de com es gestiona això, d'aquestes feines, de que quan cal fer bona cara a la feina. Parlem amb el senyor Enric Soler, que és professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Enric, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Que difícil i que pastilla difícil de tragar el treball emocional, eh?
Bé, per segons quines persones sí que pot ser una mica complicat.
Això, bàsicament, com es prepara un de cara al treball emocional? I quines, en principi, com mantenir el tipus davant de gent que pot ser fins i tot agressiva?
Mira, el principal és tenir empatia. El primer que haig de pensar és quina responsabilitat té l'interlocutor sobre aquell... Perquè aquella persona pot ser que no faci bona cara perquè ha tingut un mal dia. I, per tant, jo com a client, quina responsabilitat tinc de que qui m'està atenent posi mala cara? O al revés, no? Si jo estic de mal humor, doncs pensar quina responsabilitat té el client sobre el meu mal humor i si és just que això ho hagi de pagar l'altra persona. Per tant, si ens posem en el lloc de l'altre, tots els dos interlocutors es posen l'un en el lloc de l'altre i prenen consciència de si una persona doncs, aquell dia no fa bona cara, doncs deu ser per alguna raó. I molt probablement la raó no serà la persona a la que està atenent. Molt sovint els humans, amb la resta de la nostra vida, doncs, no sabem gestionar prou bé el nostre malestar emocional i un dels principals mecanismes de defensa és el que fem és doncs, projectar. El que diem els psicòlegs, projectar vol dir disparar la nostra ira, la nostra ràbia contra una altra persona i que moltes vegades no té res a veure amb el motiu pel qual tenim aquest malestar. No? De manera que el que fem és transferir-li també, perquè clar, quan una persona tracta malament l'altra, la maltractada, aleshores sent, li arriba, es fa càrrec del malestar emocional que ha rebut per aquesta projecció.
Clar, per exemple, quan una persona va a un departament d'atenció al client, enfadada habitualment, no està enfadada amb aquella persona que li atén, sinó amb l'empresa, i veu en aquella persona una representació de l'empresa. Vull dir, no hi ha una qüestió personal. Però, clar, la persona que li atén, en representació de l'empresa, ha de fer aquesta bona cara i empassar-se aquest marron, no? Això com pot afectar a la persona que està vivint una situació possiblement emocionalment pertorbadora, no? Com et pot afectar tot això? Hi ha alguna vàlvula d'escapament després de tot això?
Exactament. Aquí hi ha una cosa molt interessant i és que hem de ser també molt conscients de que quan nosaltres estem treballant, efectivament estem representant en una empresa, quan nosaltres estem treballant estem llogant el nostre temps i la nostra activitat professional, les nostres competències professionals. I, per tant, hauríem de saber o ser molt conscients de que allò que passa dins del context laboral hauria de ser completament separat, estanc, del que ens passa a la vida privada. És a dir, ser molt conscient de que coses que ens passen a la vida privada no ens facin doncs donar una mala imatge de l'empresa que representem, o també pot ser que el propi desenvolupament de la professió et generi un malestar emocional que tampoc no seria just que el traspasséssim a la nostra vida privada, doncs, per exemple, amb la nostra família, amb els nostres amics. Per tant, també hauríem de ser molt conscients de que hi ha un límit, no? I que són dues parts molt diferenciades de la nostra vida.
Clar, és d'aquesta manera. Sí, sí.
D'aquesta manera, doncs, és molt més senzill o menys complex el poder dir, bé, ara estic a la feina, doncs si he tingut un disgust, un problema a casa, doncs aquest problema l'he de deixar fora de l'empresa i aquí a l'empresa estic perquè a mi em paguen per desenvolupar una determinada feina dins d'un determinat espai i durant un període de temps.
Clar.
I al revés.
No? Escolta'm,
per tant, això és el que se'n diu també saber-se posar límits un mateix, no?
Sí, no. Jo m'estic posant a la pell d'aquestes persones que han de fingir o reprimir unes emocions mentre s'atenen a un client en un departament determinat. I clar, això pot provocar un esgotament, no?, emocional, un burnout, que et cremis amb més facilitat, suposo.
Home, si hem de fingir, anem malament, perquè, a veure, és impossible enganyar els altres. És a dir, com molt bé deies al principi, una atenció, tot el que sigui, les feines que requereixen unes certes habilitats socials i unes certes habilitats en la gestió de les pròpies emocions, són aquelles feines en les que estàs relacionant-te amb altres éssers humans. Per tant, una feina telefònica tot i que també dius, no tinc a l'altra persona al davant, però sí que el to de veu,
correcte, sí,
no? La
sí,
manera sí, com m'expresso, hi ha tota una sèrie de matisos que l'altra persona també els capta. No? Per tant, el risc de no ser conscient, d'estar exposat a les reaccions emocionals dels altres, si no em preocupo de aprendre a tenir pràctica amb habilitats socials, aleshores pot fer que el nostre estat anímic quedi fora de control i això dirigeix directament el professional a una síndrome de burnout.
Bé, després, què es pot fer per facilitar el treball emocional? És a dir, aquelles persones que es dediquen a això, atenció al client, atenció telefònica, què poden fer per facilitar aquesta feina emocional? No sé si hi ha algun tipus d'entrenament o preparació, mentalització, a part de l'empatia, perquè a vegades pots tenir molta empatia, però si tens un mal dia, difícilment podràs fer-la servir i posar-la sobre la taula.
Doncs mira, jo aquí et faria unes recomanacions molt pràctiques per al propi treballador, no? pel que ha de posar aquesta bona cara, però que aquesta bona cara sigui autèntica, no sigui fingida, perquè llavors encara empitjorarem les coses. El primer, considerar que el teu treball no és la teva vida, sinó que és només una part d'ella. Mm-hmm. Procura evitar el que passa a la teva vida personal i afecti, de manera que així no afecti la vida professional i viceversa. Això implica aprendre a desconnectar. Aprendre a desconnectar de la feina quan s'acaba la feina i també aprendre a desconnectar de les coses de la teva vida quan entres a la feina. Una altra recomanació. Hauries de tenir molt clares quines són les teves funcions professionals. Quins són els límits de la teva feina. Per exemple, molts perruquers o perruqueres es queixen de que tornen a casa saturats de les històries que els expliquen els seus clients. A veure, el treball de la perruqueria implica arreglar el cap per fora. Però de la part interna hi estem els psicòlegs, no? I per tant els perruquers no tenen aquestes capacitats per poder-se fer càrrec de malestars interns que a vegades doncs, poden tenir un client, una clienta que estigui allargant l'estada a la perruqueria per estar explicant tots els problemes que té en la seva vida. Una altra recomanació, aprendre a posar límits si el client intenta desbordar-los. Podem també trobar que hi ha clients que vinguin a descarregar la seva ira amb la seva ràbia de coses que els hi passen en el professional, no? Que això els hi passa molt als cambrers. Per això hauríem de tenir unes certes habilitats assertives per poder establir aquests límits d'una manera que l'altre els accepti sense generar-li cap malestar. Una altra recomanació, sigues tu mateix. Com he dit abans, l'última cosa que hauríem de fer és fingir, perquè això fins i tot és una agressió cap a tu mateix. Significa despersonalitzar-te a tu mateix, no? Per tant, és una agressió a tu mateix, és no ser tu. L'única excepció que jo posaria aquí seria de la professió d'actor, que aquí la seva feina és justament
despersonalitzar-se, correcte.
per convertir-se en el personatge que estan representant. I després, en casos excepcionals en què sigui humanament impossible posar bona cara, doncs perquè hem tingut un disgust molt gran, se ens acaba de morir un ésser estimat o una mascota, o hem tingut una pèrdua molt significativa, pot ser que sigui impossible posar bona cara. Doncs el primer que hauries de fer és cuidar de tu mateix, per després poder-te reincorporar a la feina oferint la millor versió de tu. Normalment ningú posa en dubte una baixa laboral per una fractura d'un dit, però en canvi fins i tot el propi interessat sí que posaria en dubte una baixa laboral per una fractura de l'ànima. Per tant, també hem de ser conscients que a vegades és impossible posar aquesta bona cara. I aleshores hem de ser molt conscients i dir, jo no podré desenvolupar la meva feina i no podré atendre els clients amb això que m'ha passat.
No? Doncs...
Si una persona es veu incapaç d'aconseguir-ho, no? Dius, és que no me'n surto, a la meva recomanació que es plantegi si aquesta és la feina que li convé.
Sí, correcte, possiblement que no és fàcil, vull dir, aquestes característiques no són fàcils. Senyor Enric Soler, professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre. Bon dia.
Bon dia, gràcies. Doncs ja veieu. Està a punt d'arribar a la una. Després ja parlarem d'una qüestió que se'ns tira a sobre, que és la despesa del retorn al col·le. Un 13% més. Històric, això, eh? Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Agafo quatre papers i torno per parlar del col·le.